Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Albert Rivera ha ofert a Pedro Sánchez als diputats i senadors de Ciutadans per aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola. Durant la reunió dels dos líders a la Moncloa, el president Taronja també ha reiterat la seva voluntat de fer una oposició ferma, però amb sentit d'estat. Ha dit que ha transmès a Sánchez la posició i la voluntat de liderar aquesta oposició per vigilar el govern que formaran PSOE i Podem. Rivera també ha destacat les discrepàncies econòmiques i territorials amb els socialistes. D'altra banda, destaquem que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha demanat que es retirin 12 vídeos de YouTube on es justifica el cibercontrol de la parella. En les imatges es presenten tutorials que expliquen com espiar els controls del mòbil de la víctima. El president del CAC, Roger Lopacher, ha dit que aquests vídeos sumen un total de gairebé 23 milions de visualitzacions i són, certament, molt preocupants. També destaquem a aquesta hora que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anunciat que rebaixarà la vigilància que és permanent ara dels Mossos a tots els jutjats. A partir del 15 de maig, la policia catalana només mantindrà la vigilància en vigor pels CDRs als jutjats més exposats. I aquesta matinada ha mort Jean Vanier, el filòsof catòlic canadenc molt reconegut i premiat fundador de les comunitats de l'Arca i de Fe i Llum, en què conviuen i creixen junts persones amb discapacitats i també sense limitacions. Vanier té a l'Arca avui la presència de 38 països amb més de 150 comunitats en total.
Ràdio Estel.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Vols caminar per una bona causa? Vine a la caminada solidària de Càritas del 18 de maig per la Serralada de Marina. El cost de la inscripció es destinarà íntegrament al projecte d'inserció laboral de Càritas, que ha ajudat prop de 4.000 persones a trobar feina. Inscriu-te a caritas.barcelona i aconseguim que més persones arribin a la meta. El 18 de maig, caminada solidària de Càritas a la Serralada de Marina. Fes passos amb nosaltres. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària. I treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Són les 5 i 4 minuts. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és gran ser gran. Com cada dimecres, dediquem 60 minuts a parlar de la grandesa de ser gran. És el dia que ens ocupem, i també ens preocupem, del respecte a les persones grans, de la seva salut, que tinguin una bona alimentació, la seva psicologia. Coneixerem com és un dia a dia d'una residència i tot el que pot tenir a veure amb les persones de l'edat d'or. És també el dia que reunim a l'estudi 1 de Ràdio Estel professionals del món de la geriatria per saber una miqueta més sobre les persones grans. Si continuen amb nosaltres, hi trobaran novetats geriàtriques, idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions de residències, residents i també dels seus treballadors. En resum, hi trobaran tot el que els pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions al equip del programa que els presento ara mateix, com cada dia, com cada dimarts a les vies de so, José Matosis. A la direcció, Josep de Martí, que avui no podrà estar amb nosaltres per motius d'agenda. A la consulta del treballador social, Carles Reixac. Bona tarda, Carles, benvingut. I a la conducció, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius.
Carles Fernández.
Per potenciar l'autoestima a les persones grans és important el fomentar la seva independència, que siguin autònoms, i hem d'animar-los perquè realitzin les tasques quotidianes, encara que les desenvolupin amb més lentitud i siguin més maldestres que abans. Això els ajudarà a sentir que són útils. Valorar la seva opinió, igual que amb els nens, els adults no solen tenir en compte el que opinen aquests dos col·lectius. Molts ancians se senten que són tractats com a nens i això mina la seva autoestima. Respectar i acceptar les seves decisions. De vegades pot semblar-nos que prenen decisions que no els convenen i pretenem organitzar-los les seves vides. Però mentre no tinguin problemes de memòria o d'un altre tipus puguin afectar la seva forma d'actuar, els hem de respectar el que decideixin. Promoure una vida activa. Cal evitar que les persones majors quedin a casa sense fer res. És important animar-los a sortir, a passejar, a fer esport, a apuntar-se a excursions i activitats per realitzar amb altres persones, com elles, de la tercera edat. Amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Amb l'ausència del senyor Josep de Martí, els presentem als convidats en Carles Reixac, que és treballador social, especialista en dependència i gent gran, i qui us parla, Marc Rius. Molt bé, Carles.
Bona tarda, Marc. Bona tarda. Avui fa un dia una mica estrany, no?
Un dia gris, amb humitat, sí.
Sí, ha començat bé, amb sol núvol, però ara inclús queia com una espècie de pluja, que tampoc era pluja.
No, però és una miqueta de que et mulles una mica. Jo porto el paraigües a la bossa,
ben
plegat,
fet.
Però el porto.
Cal ser previsor. Això són nous fenòmens, diria jo.
Pues sí.
I també un nou fenomen és el que a dia d'avui coneixem amb el terme castellà com mayorescentes. Tots hem sentit un cop a parlar del que és l'adolescència, no?
Sí, sí, sí.
L'adolescència, tots hi hem passat, o hi passarem en un moment o altre de la nostra vida. Doncs ara hi ha un nou terme amb la gent gran que es diu mayorescentes. És a dir, és aquesta etapa que tots recordem com un període divertit, en el qual tenim molta energia, i és que, ho hem dit moltes vegades, saps que cada cop hi ha més gent gran.
Sí, senyor.
I cada cop n'hi haurà més.
Cada cop vivim més.
Clar, es compta que el 2050, que tampoc queda tant,
no.
20 i pocs anys, sí, sí, i llavors diuen que cap a aquest any hi haurà el doble de gent gran que hi ha ara, i ara, sí. I ara n'hi ha molta. Però hem d'evitar veure-ho, perquè no ho és ni molt menys, com això com algú dolent. Al contrari, és algo bo.
I tant.
És algo sobretot que diguem que els governs i els ajuntaments han de fer front i, perquè cada cop, òbviament, en cada etapa de la nostra vida tenim unes necessitats.
Clar.
Llavors, diem mayorescentes per què? Perquè és molt important que es vagin fent activitats i que es vagin proposant coses en aquest moment de la vida, perquè ara actualment tu mateix... Hi ha el problema que és que a dia d'avui la gent gran ja no és com abans. Abans la gent gran es quedava a casa a partir de 65, sí, es quedava a casa, es posava el viso negre... I
allò
i
que diem sempre, quan es morien, deien, bueno, ja li tocava, ja tenia 65,
exacte.
65 anys. I avui en dia 65 anys dius, pues no era gran, no és gran per morir-se.
Clar, i ara això estem arribant a una maduresa demogràfica que cada cop vivim més i vivim millor. Llavors, la gent gran requereix de nous estímuls.
Clar.
Noves coses que els motivin.
Que abans no existien perquè no s'hi arribava, aquestes edats.
Exacte. I no s'hi arribava, i a dia d'avui que s'hi arriba, s'hi ha d'arribar bé. Sí. Perquè és molt important que la societat vagi generant noves formes de donar resposta a les seves necessitats. Clar. A nivell econòmic, lúdic, és a dir, resposta a tot el que t'hi faci falta. I hem d'intentar crear una cosa que es diu, i és molt important, la solidaritat intergeneracional. És a dir, que perquè a dia d'avui, tu saps una cosa que es diu edadisme? Saps què és l'edadisme, tu?
No.
L'edadisme és la discriminació per edat. És a dir, que davant d'un lloc de feina, en una situació, jo, per exemple, et discrimini a tu per anar a prendre alguna cosa, perquè ets massa vell per mi.
Clar.
Això et diu discriminar. És a dir, no et conec, però et veig i dic, aquest senyor és molt gran perquè puguem compartir alguna cosa en comú. I potser és mentida, potser som tu i jo les persones més afins que hi ha en aquest món.
Evidentment, a vegades qui no coneix persones amb 30 anys que són uns vells i persones amb 90 anys que dius, ostres, doncs, és jove aquesta persona.
Per això s'ha de potenciar, perquè aquest edadisme passa en molts factors, és a dir, en oci, a nivell de feina, a moltes esferes de la nostra vida passen. I hem de tenir en compte això, que no només és l'edat biogràfica, la que consta al DNI, sinó que cada persona necessita les seves necessitats que estiguin resoltes. I amb això, el que comento és que hi ha un acord que es diu l'Acord Europeu per la Ciutadania, Sènior, que el que es basa és en estimar, és a dir, valorar de forma positiva la gent gran, també una cosa important, que és educar la gent gran. És a dir, que no hi ha una edat màxima, ni molt menys perquè una persona pugui aprendre alguna cosa.
I tant.
És a dir, a mi m'encanta quan veig per notícies o m'expliquen, recordes que van venir no fa molt de la Universitat d'Experiència?
Sí.
Que es van entrevistar, que hi havia molts estudis, és a dir, que una persona gran podia fer.
Ja ho crec.
I a més, clar, i llavors tu vas preguntar, em sembla, però això et dona un títol universitari? No, et dona un reconeixement, però et dona un reconeixement conforme tu has assistit a les classes.
Clar, sí.
I tens uns coneixements.
I una formació, exacte.
Exacte, i tampoc feien falta molts requisits previs ni res.
No.
I llavors també un aspecte clau d'aquest acord europeu que volem presentar, aquest acord per a la ciutadania sènior, és també l'empleabilitat. És a dir, que la gent gran pugui seguir treballant d'una forma o altra. És a dir, potser treballes a una fàbrica tota la teva vida fent una cosa. M'ho estic inventant ara, perquè ja també les feines van canviant. Però potser arriba un punt que vols seguir treballant o ho necessites, encara és més important per nivell econòmic, perquè si et poses la pensió és més petita que l'últim sou, per tant no arribes, que t'adaptin la feina. És molt important. Que t'adaptin la feina al que tu vols fer i al que tu pots fer. I també, per últim, que t'adaptin l'entorn. Jo recordo, em sembla, que fa un any així, quan vam començar el programa, van venir dos senyors de ciutats amigables amb la gent gran que ens explicaven com adaptaven les ciutats a la gent gran. I és que això és bàsic. Hem de començar a aprendre com podem adaptar les ciutats per la gent gran al mateix temps que la gent jove entén que d'aquí uns anys seran minoria.
Sí, tant, i cada vegada hi haurà més... I l'edat, l'època que tu has parlat de 20 anys, més endavant s'arribarà tranquil·lament als 100 anys.
Sí, segurament, clar.
Arribarem tranquil·lament, i cada vegada hi ha més residències que aquí tenen un resident que compleix 100 anys. Abans era impensable, sortia a les notícies, era un fet únic, i ara doncs, és habitual.
Jo, per exemple, penso això que dius tu, com un molt bon incís, que si ara mateix hi haguessin moltes persones de més de 80 anys que, com diem sempre, no els hi fes falta una residència, perquè només, com diu sempre el Josep, només un 5% de la gent li cal la residència. Si, per exemple, a algú li fes falta anar a una residència, ¿vale? Ah, no, perdona, no li fes falta una residència i tingués 90 anys, jo no em veig a molta gent de 90 anys pel carrer ara mateix aquí a Barcelona. És a dir, ho veig com un perill a nivell, ja, diguem, d'urbanisme. És a dir, la ciutat no està adequada perquè hi hagi molta gent gran. No, jo no la veig.
No, de moment no. Està adaptat per bicicletes i patins. Això sí, està
patinets adaptat. Elèctrics. Un dia en podríem parlar de patinets elèctrics, que l'àvia de la meva parella és una gran detractora dels patinets. Els odia.
Sí, bueno, i els metges, perquè, clar, evidentment una persona no fas exercici. I els metges el que diuen a tothom, sobretot els que ens sobra una mica de pes, dic una mica per cada dia, perquè, doncs, clar, que el patí ja no caminaríem, ja s'acaba de caminar. Això, aquest estudi que tu portes és estupend. El que passa que aquí a Catalunya i a Espanya costarà posar-lo, perquè avui mateix he llegit una revista que el senyor Rajoy va retallar, per no robar, 2.800 milions de la llei de la dependència. Aquesta llei que incompleix el govern, que bueno, pues 2.800 milions se'ls va apalancar amb una altra... Clar, això, perquè tot això que dius tu és a base de diners i ajut. I a
més, hem de mirar una cosa, a més també, a dia d'avui, aquí a Catalunya som una mica diferents potser de la resta, però hi ha una cosa molt bona que hi ha resta d'Espanya, molt bona, perquè molta gent no ho veu com així, i és que molta gent viu en un entorn rural. A Espanya hi ha molta gent encara, sobretot gent gran, que viu a pobles.
Aquests
pobles...
No hi arriba a vegades el metge...
A part d'això, no estan adaptats urbanísticament, ni molt menys, és dir, són pobles, per tant...
Ni les Gunyoles, ja està aquí.
Clar, el poble, el teu poble, clar que sí. Doncs bé, volem deixar clar això, que cal tenir en compte la gent gran i cada cop en serem més.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs bé, avui a la tarda ens acompanyen d'una residència que no està molt, molt lluny d'aquí, ni molt menys, i menys amb cotxe. Ens acompanya, primer de tot, la Carme Ocon, que és directora de la residència Sol i Natura, i la Carmen Fernández, que és una resident. Comencem primer amb tu, Carmen.
Carmen Fernández Pérez.
Hola,
bona tarda.
Bona tarda, Carmen. Comencem amb tu, primer de tot. La teva residència de Sol i Natura, on està?
A Corbera de Llobregat. Corbera és un poble que està a 20 quilòmetres de Barcelona i està molt bé comunicada perquè té la parada de l'autobús que ve des de Barcelona a la mateixa porta. És la línia de l'autocor, la E8. I surt d'aquí, de Francesc Macià, Diagonal, agafa l'autopista i en 40 minuts està a Corbera. I la freqüència és molt, molt bona. Cada 20 minuts o un quart d'hora surt un autobús.
Déu-n'hi-do. I en tot cas, si algú digués, avui m'aventuro, no vinc amb autobús, vull venir amb cotxe, des d'aquí a Barcelona, per exemple, com ho podria fer?
A veure, mira, la meitat de la residència són 50 places, la meitat són persones residents de les Corts. Les Corts, a Corbera, un cap de setmana, bueno, un dia que no hi hagi molt
de tràfic... Del barri de les Corts de Barcelona.
De les Corts a Corbera són 20 minuts, 25.
I és el meu barri, les Corts.
Sí, molta gent de les Corts ve cap a Corbera, perquè està molt a prop, en 20 minuts, un dissabte, un diumenge, en 20 minuts ja estàs. No tenim problemes d'aparcament. Aquí, de les Corts, si has d'anar, jo m'ho invento, a la plaça de les Glòries, o sempre tens més tràfic i després els problemes d'aparcament.
Ah, és que durant un moment jo havia entès que teníeu molts residents que eren de les Corts, dic, uau.
No, però...
Sí que l'he entès.
La procedència. La ciutat de Barcelona ve moltíssima gent a Corbera per la natura. És un poble de muntanya, supertranquil, sol, jardins, terrasses, i una cosa que no trobes aquí a Barcelona.
I la vostra residència, quantes places té?
Té 50 places. Està concertada amb la Generalitat de Catalunya. Uh-huh. Va obrir-se fa justament 10 anys, porta des del 2009 oberta. Està concertada i té places públiques i places privades. El que és les places públiques, la llista d'espera, un any i mig, depèn de les èpoques. Aquí, a la ciutat de Barcelona, et trobes que les llistes poden ser fins 4 anys.
4 anys, inclús.
Sí, i per desgràcia hi ha molts, molts casos que la persona no arriba. No arriba que li toqui la plaça pública. En canvi, Corbera està molt a prop de la ciutat de Barcelona, molt ben comunicada, i la llista d'espera, res a veure.
I pots anar a veure el pessebre vivent.
Sí, està justament al costat. Nosaltres estem a Corbera de Dalt, al poble de Corbera de Dalt, a les afores.
Explica'ns això, que és que hi ha un pessebre vivent a Corbera.
Sí.
Bueno, per Nadal, clar.
Centenari.
No sempre.
Imagino que...
Centenari.
Molt maco, i un munt d'il·luminació fantàstica. S'ha de veure a la nit, és fantàstic.
Sí,
doncs
sí.
Animem a tothom que vagi a Corbera a veure...
Sí, però ara no, que quan per Nadal.
No. Matitzo. Animem a tothom que vagi a Corbera quan vulgui, a més, especialment per Nadal, i ja també que hi van, puguin visitar, si volen,
sí, volen,
la residència
anar...
Sol i Natura.
Estàs un minutet sàpeu de la residència, cap problema.
Ara sí volen anar a Corbera és a la residència, això sí.
I amb aquest entorn tan privilegiat que teniu, a dia d'avui teniu places lliures?
Mira, ahora está concertada las dos terceras partes de la residencia y una tercera part es privada. Uh-huh. En aquel momento puntual están todas las plazas ocupadas, pero no tienen lista de espera. Amb lo cual, si una persona está interesada, sense compromís, pot agafar cita de dilluns a diumenge, no hi ha cap problema, sempre hi ha una persona per atendre les visites i en el moment que surti la plaça se l'avisa. Ara, en aquest moment, no tenim llista de lo que són persones a plaça privada, no hi ha llista d'espera.
Llavors, no m'ho podries posar millor si algú està interessat en una plaça privada, on pot trucar, on pot contactar amb vosaltres?
Mira, el telèfon de la residència és el 93 550 25 89. De dilluns a diumenge i ja el que t'explicava, agafa cita i és un dissabte, no hi ha cap problema.
Si vens de Barcelona, recordeu, a l'autobús, si vens, et deixo de porta, si vas amb cotxe, segons tinc entès, tampoc és molt complicat el recorregut.
No,
és complicat, ni mucho menos.
Aprovecho justamente ahora para enlazar con usted, Carmen.
Sí.
Usted lleva en la residencia un día.
Un año y pico. No,
sí, pero lleva un año y medio en el centro de día.
Sí.
Pero creo que en la residencia viviendo...
Ya.
¿Lleva un día? ¿Un día y medio?
Una noche y un día.
Una noche y un día, eso iba.
Pero estoy encantada de la vida, porque se está tan requete bien que yo he dormido esta noche, bueno, como una reina.
Porque hoy ha sido la primera noche.
Es que es tan maravillosa, es que está todo tan limpio, todo tan bonito, tan agradable. Todas las personas me quieren y nos queremos como si fuéramos una familia grande, todo.
Recordamos que nadie le ha pagado a Carmen para que diga todo esto aviso que dirá más cosas, porque ya veníamos hablando de antes.
Yo no cobro nada.
Bueno, no lo sabem. Igual li han dit que si no...
Lo que tendría es que pagar para poder hablar con vosotros, que os quiero con toda mi alma, a todo el mundo. Y en la residencia ese es mi lema. Cuando entro por la mañana...
¿Qué dice usted?
Digo, buenos días, familia. ¿Cómo estáis, guapetones? Que os quiero a todos y a todas. Mis niños, que valéis más que nadie. Que os quiero de verdad, de todo corazón.
Carme, veig que...
De todo corazón.
Que com diu la Carmen, això és una molt bona forma de començar el dia.
Si algun dia... Bueno, ella sempre ha vingut, però si algun dia ella, per motius de metges, no ha vingut, aquell dia tothom s'assabenta que no
todo
està la Carme.
Tot està triste.
Perquè, Carmen,
jo
tengo entendido que usted, cuando estaba de centro de día... Durante este año y medio,
sí
que ha habido algún momento, así de forma, lo vamos a explicar de forma resumida, que usted tuvo algún percance en casa.
Hombre, que se me quemó una olla, que tuvieron que venir los bomberos, la policía, la Guardia Civil, todo el mundo allí. A ver si me había pasado algo a mí no me pasó nada. Pero y todos me cogían por debajo de los brazos, me daban vuelta y se bailaban conmigo.
Sustillos que a veces pasan.
De contentos que estaba, que no me pasó nada. Es que todo el mundo me quiere en Corbera. Corbera para mí es, bueno, un palacio para mí es todo.
¿Y usted?
Maravilloso.
¿Cómo conoció la residencia?
¿Yo?
Sí.
Por otras amigas. Que me lo dijeron y entonces...
¿Estaban también viviendo en la residencia?
No, trabajaban en otra residencia, en La Reche. Y entonces aquella me dice, ay, Carmen, si un día te vienes a la residencia de arriba, a la de Flor y Natura.
Sol y Natura.
Flor y Natura, que esa es la residencia mejor de Corbera. Y yo digo, pues nada, pues yo pido para esa, si me cogen, y, aunque sea de día, de momento... Porque yo sola, ¿qué hago? Sola en mi casa tantos años. Ya estoy harta de estar sola. Y me han pasado muchas cosas. Lo de la olla, otro día, bueno.
Como comentamos, usted hasta hace un día y medio estaba de centro de día.
Sí.
El centro de día tenemos la desgracia que no mucha gente lo conoce, menos gente que sea de su edad. ¿Podría un poco explicarnos cómo es el centro de día y qué hace?
Maravilloso. Allí entra, estás toda la mañana, almuerza cuando entra, buenos días... Te ponen el almuerzo, pero un almuerzo de doble bandera. Y almuerza. Y después ya a ver la televisión, a salir al patio, a la terraza, que es una terraza maravillosa. Como fueran dos campos de fútbol. Es una terraza maravillosa. Y salimos a dar un paseo allí, a tomar el sol. Y hablamos y jugamos a la petanca. Jugamos, bueno,
tenemos...
eso es maravilloso.
Carmen, tenemos clase de gimnasia, que estamos una hora haciendo gimnasia con el fisio.
Gimnasia, claro.
Y luego salimos a los jardines a hacer actividades, porque el campeonato de petanca ese es muy importante, que no hay que dejarlo.
Y yo que también que quedo muy alto, porque tengo mucha puntería.
Y tenemos un huerto urbano, que la semana que viene tenemos que bajar al pueblo, bajamos un grupo.
Compraremos plantel.
Para comprar el plantel, vamos a sembrar.
¿Y qué tal la experiencia del huerto urbano?
¿Yo?
Excelente. Sí. Se involucran, tenemos un grupo muy amplio, es una actividad que lleva la terapeuta ocupacional del centro y luego, sobre todo, la gracia está en ver cómo van creciendo las matas, salen los tomates. El día que podemos recoger los tomates y hacemos una ensalada por la noche, es fiesta mayor, porque salgan mejor o peor los tomates, son los tomates del huerto de la residencia.
¿Y ahora qué plantarán?
¿No?
Tomates, pimientos, cebollas y lechugas. Es lo que tenemos previsto.
Sí, sí.
Què et sembla, Marc?
Molt bé.
A més,
aquests tomàquets que menjaran, res a veure amb els que comprarem nosaltres aquí. El sabor. Más feo, sí, porque aquí son muy bonitos, eso sí.
Los que venden, pero no valen de sabor. Tenemos siempre ahí un par de personas encargadas, lo riegan y ya nos avisan y luego se recoge la cosecha.
Pues ¿sabe cómo se hace un tomate apañado? Lo corta y le pone ajo, bien trinchadito, y un raj de oli.
Sí, pero
si puede ser de la secuita, mejor. Y escute,
yo lo pelo para que la
mejor,
piel no esté dura. Que a todos se lo comen más a gusto.
Un tomate apañado.
Oh, eso está divino.
Yo, Carmen, lo que tengo entendido que a usted le gusta mucho hacer es una cosa que me decía la otra Carmen, que diferencia mucho, que es la cocina, que tiene usted
la cocina
propia.
Sí, la cocina me encanta.
Tenemos talleres de cocina y, bueno, y ahí pensad que en las residencias actualmente el porcentaje de señoras frente a señores es mayoritario.
Exacto.
Con el tiempo irá cambiando, pero actualmente y el taller de cocina no puede faltar en una residencia, ya sea bollería, pastelería, y Semana Santa, pues Carmen, ha habido más señoras que han hecho torrijas, pestiños, cocinó pestiños para toda la residencia.
Sí.
Somos 50 residentes, 15 usuarios de centro de día, más familiares.
Comieron
y
todos
sobró.
Pestiños de cabra, Córdoba.
Y a usted, Carmen...
Me lo enseñó mi madre cuando tenía 5 años.
Claro.
¿A usted le gustó mucho hacer los pestiños?
A mí me encanta.
¿Le gusta a usted mucho cocinar?
Me lo enseñó mi madre y la tengo en mi corazón. Me encanta guisar. Contra más cantidad, mejor. Y más bueno sale.
Pero usted hace un poco de trampa.
Porque... Yo no hago trampa ninguna.
Déjeme que
la trampa es el azafrán en rama también.
Déjeme que le explique, porque usted antes me comentaba que usted había trabajado también de cocinera.
Hombre, yo te
claro, uno adquiere una experiencia y eso ayuda. Hombre.
¿Sabe lo que puede hacer? Cuando vuelvan a venir, haga unos cuantos pestiños para que los probemos.
¡Ay! ¡Qué bueno! Eso lo hago yo con nada. Bueno.
Y aparte de la comida que usted alguna vez ha hecho, ¿cómo es la comida en la residencia?
Buena. Yo la encuentro buena. Yo me lo como todo. Hoy hemos comido un potaje de judía y estaba riquísima. Yo lo único que he comido, un potaje de judía, que estaban de ole bandera. Y yo me he comido el potaje y después... mandado una fruta y ya está.
Porque no ha querido el segundo plato, pero estaba nerviosa porque nos teníamos que venir aquí a la radio.
El segundo plato era salchicharra
con patata
caliu. Sí, y patatas, sí, y pimientos fritos y bueno.
Vamos, que la comida es...
La comida es deliciosa.
Es espectacular.
Y a la noche comí yo, cené de maravilla.
Claro, porque tú no habías cenado nunca al ser de centro de día esta noche.
No, a eso y cené de encantada de la vida. Me dicen, te lo vas a comer todo, digo todo, porque tengo hambre.
Y Carmen, yo tengo entendido...
Sí, tenemos cocina propia, dos cocineros.
Yo tengo entendido que además una residencia es muy bueno que la valore gente que vive en la residencia como es Carmen, pero que además en vuestro centro también vinieron de la FATEC, que es la Federación de Asociaciones de Gent Gran de Cataluña, y a también valorar vuestra residencia.
Sí, sí, me llamaron... Estupenda. Me llamaron por teléfono, se presentaron, me pidieron permiso y yo encantada de la vida. Para mí fue un honor.
Yo sin tener la cocina soy feliz.
Les enseñé el centro, lo estuvieron visitando y luego mi sorpresa es que al cabo, no sé si fue 15 días, me llegó una placa con el reconocimiento de ellos y allí está expuesta en recepción para que la vea todo el mundo.
Bien. ¿A tu qué te sembla, Marc, que la gent gran vagi també a valorar les residències?
Em sembla molt bé.
Gent que no hi veu. I fan un informe amb el que creuen que està bé, amb el que han vist.
Això evitaria que, per cert, molts oients i amics m'han estat parlant de que el Josep de Martí, si recordes, deu fer tres dimarts, va parlar d'aquella residència que va tenir problemes a Madrid.
Sí, exacte.
Amb els tractaments als avis. Ara n'hi ha hagut un altre, no sé si a Madrid, també amb els tractaments. I aquests, i amics meus, em van fer referència de que Josep de Martí, que en aquest programa es parlés també de lo negatiu. Lo poc que surt lo negatiu, i afortunadament les residències cada vegada estan
millor. Per exemple, aquest dia ho van fer, el dia de Madrid ho van fer?
Sí, per això ens han felicitat...
Ah, que ens han felicitat. Ah, estupendo.
Perquè aquest programa toquem sempre el bo, però quan hi ha algú dolent també s'ha de dir.
Clar, si vulguis o no.
I els va agradar molt.
A una residència... A dia d'avui, com parlem tu i jo a vegades, les residències en aquests últims anys, en últimes dècades, han fet molts canvis.
Afortunadament.
Òbviament. I a dia d'avui, jo no n'he vist ni un 10% tantes com en Josep, que n'ha vist potser 3.000, i no exagero. Jo ni almenys n'he vist tantes, però les que he vist... Òbviament, és alguna cosa que dius, bueno, però en general totes treballen molt bé i sempre n'hi ha alguna. I és molt bo que surti, com aquesta de Madrid en aquest cas, que fa les coses malament. I et dic una cosa, i també puntualitzo, és molt important, en aquesta de Madrid, crec que més ens escolten aquí a Catalunya i Andorra, però aquesta de Madrid crec que també pot passar que la residència ho faci molt bé, però, com va dir el Josep, aquesta gerocultora no estigui controlada. És un problema de residència.
Però
la gerocultora, arriba a un punt que està sola.
I si hi ha un director, ho ha de vigilar, això. Si ho amb un col·legi i tot, el pati s'han pagat, perquè no hi ha un professor que el vigila.
No és tan senzill, són molt personals i és un director.
És difícil. Jo el que faig quan... se contrata una persona, un auxiliar... sempre parlar amb les persones, els residents, a veure com és i tantejar una mica el terreny, si parla bé, si se presenta... Perquè tu no pots, per exemple, entrar a una habitació sense picar i demanar permís. I el tracte és una cosa que tu, si pensa que la residència és una gran família, allí és, sobretot, escoltar les persones. Un director no pot estar tancada al despatx. Ha de sortir, estar a les sales, i a part li arriben moltes coses. I tenir, sobretot, un bon equip. Perquè lo fonamental és un bon equip, que allí tenim treballadora social, educadora social, fisioterapeuta, tenim també terapeuta ocupacional i psicòloga, a part de les auxiliars, que hi ha una responsable en cada torn i per sobre d'elles una supervisora, que són les que més detecten. Els ulls d'una residència són les auxiliars i la supervisora, i avisen a l'equip. Llavors, la psicòloga entra en funcionament, la directora, i parla. Nosaltres vam detectar a finals de setembre un cas de maltractament per part d'un familiar. Era un abús econòmic. A Barcelona hi ha una prova pilot que es diu SEAP, que està al Consell Comarcal a Sant Feliu de Llobregat, amb la qual hem col·laborat. És un equip que està format per dos lletrades, un psiquiatre i una treballadora social, per detectar maltractaments, no només físics, sinó també poden ser psicològics i abusos econòmics. Perquè hi ha dolents no només a les residències. Poden haver residències dolentes que no fan bé la feina, però també hi ha maltractaments i molts que estan més amagats a l'àmbit familiar.
Exacte, I és per això que van venir un cop, com deien, el Jordi Muñoz Iranzo, d'EIMA, que és aquesta entitat que es dedica a estudiar els maltractaments i a estudiar-los i a detectar-los, i ens va explicar els tipus de maltractaments, com detectar-los, com evitar-los i com corregir-los. Crec que és una cosa a tenir en compte.
El director de la residència, sobretot, una de les tasques és la prevenció. Si tu detectes que poden haver un abús econòmic, un maltractament per part d'un familiar, no has de sentir por, has de denunciar-lo. Tens fiscalia i tens aquest equip que t'assessora i sobretot fa que els tràmits al jutjat siguin més ràpids i adoptar mesures cautelars. Nosaltres tenim l'obligació de protegir a les persones que estan allí i vetllar pels seus drets.
El que deies tu és que també pot ser, però en aquest cas, com deia, de Madrid, va ser una gerocultora, no sé si tu vas veure, la que va exercir el maltractament.
Sí, però, Carles, tu no creus que el director ja li havia arribat, que algú no es havia queixat ja, o amb un altre auxiliar, algú es devia... Perquè això no va ser un dia,
Això sí, però un dia podem tractar amb molta calma, un dia que inclús potser no estigui el Josep o que estigui, i tractar-ho amb calma, que amb això hi ha tants factors... No m'estic defensant, eh? Dic que per poder-ho jutjar s'han de tenir en compte molts factors. Si no, no es pot jutjar com a tal.
Bueno, és que aquestes coses, ja, a vegades, si es veuen o no, és com el programa que feia el Xicote, va anar a una residència i tenien menjar podrit. Aquest menjar era podrit perquè va saltar al cap d'una setmana la directora...
Sí,
o director,
no sé, perquè directora...
No sé si era un director, però va saltar. Vull dir, i això se sap. Són coses que, si són directors i cobren més, és perquè han de controlar les coses i escoltar les persones, escoltar els avis. El psicòleg amb una mirada ha de veure que aquella persona pateix. Jo crec que és fàcil detectar.
Estem tots d'acord, i també ho ha dit la Carme, és que no podem donar ni un dit al maltractament, sigui de quin sigui.
Jo que treballo fa molts anys, és minoritari. Aquests centres, puc assegurar que és minoritari. Ara nosaltres estem sobretot molt formats i la filosofia nostra és l'atenció centrada a la persona.
Clar que sí.
I molta cura, sobretot d'estar a sobre, detectar les coses i formar el personal,
sí,
que també, és molt, molt important.
Doncs bé.
Ella sube mucho arriba a hablar con todos nosotros y estamos encantados. Cuando la vemos, nos la comeríamos a besos.
No os despido aún porque quiero que luego participen en un debate que haremos luego. Però crec que
serà interessant.
Crec que avui tenim una cançó, no, Marc?
Anem escoltant la cançó. Estem veient que les persones que estimem no volem que se'n vagin mai. Escoltem avui No me quite pas, no em deixis mai, no m'abandonis. Una cançó de l'any 1959, de Jacques Brel, però avui l'escoltarem per al duet de Manresa, Filferro.
Si te n'has d'anar, et cal oblidar, que és millor oblidar abans de marxar. Oblidar aquell temps, cada malentès, que ara és temps perdut, que no tornarà. Oblidar els moments que vam espatllar a cops de per què que ens van allunyar. Si te n'has d'anar, si te n'has d'anar, si és que has de marxar, t'oferiré com perles caient les gotes d'un cel on mai no hi plou. De la terra endins, si he de morir, en trauré la llum que et pugui cobrir. Serà un paradís on l'amor sigui rei, l'amor sigui llei i tu regnis per ells. Si te n'has d'anar, si te n'has d'anar, si és que has de marxar. Si te n'has d'anar, jo t'inventaré un llenguatge absurd que tu comprendràs i potser serem com aquells amants que per segon cop s'abraçaran i ens explicarem el que no ens vam dir, que no ens quedi res que puguem salvar. Si te n'has d'anar, si te n'has d'anar, si és que has de marxar, digue'm si mai has vist el foc que feia el voltant, i tampoc florir la llavor per tot aquell bosc que havíem cremat. Quan vingui la nit de neu,
deixa-la brillar. Si te n'has d'anar, si te n'has d'anar, si és que has de marxar. Si te n'has d'anar, no em veuràs plorar, ni tan sols parlar del que havíem estat. Perquè et miraré, somriure i ballar, i t'escoltaré com mai ho he fet abans, i et convertiré per sempre en l'ombra que et seguirà i et protegirà. Si te n'has d'anar, si te n'has d'anar, si és que has de marxar.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Molt bé, doncs nosaltres continuem. Abans, recordem els telèfons per si tenen alguna pregunta. Saben que ho poden fer marcant el 93-409-2771. Aquesta és una línia, 93-409-2771, o l'altra és el 93-409-2772.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs bé, una setmana més, arriba aquí, Marc, una de les seccions que més adeptes té.
Ja veig la llista, mare de Déu.
Sí, Déu-n'hi-do. Una setmana més, però no ho podem negar, segueix sent la vacant més important, la d'infermer o infermera.
Infermeria.
En aquest cas, també n'hi ha moltes de gerocultor que la direm, però són més, entre cometes, més senzilles potser de trobar. Doncs bé, comencem. Començarem dient que la residència Casa de les Monges, a Cervelló, està buscant un gerocultor. Edelweiss Medical Comfort, a Cubelles, té una oferta doble perquè busca un terapeuta ocupacional i un infermer o infermera. El centre residencial Puiget, a Barcelona Ciutat, busca un gerocultor. I mira, abans que parlàvem tant de cuina, la residència Santa Rita, a Barcelona, està buscant un cuiner de dos cuiners. Caram. A la residència que tenen a Barcelona i que tenen també a Sabadell. Per altra banda, trobem que la residència Bacumar també busca cuina i la residència Los Olivos busca un treballador social. No vull acabar aquesta secció sense comentar una vacant d'última hora que ens ha dit la mateixa Carmen Ocon, i és que és a la residència Sol i Natura estan buscant un infermer o infermera. Sí?
Correcte, sí.
Correcte. Un infermer o infermera a mitja jornada amb horari flexible.
Sí, sí, pot ser tardes intersemanals, no hi ha problema.
Doncs res, ja us deixem amb aquestes últimes vacants i anem a la consulta del treballador social.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui la consulta ens la porta la Martina des de Barcelona i ens pregunta: la meva mare ha entrat a viure a una residència de la ciutat. La directora d'allà diu que l'haig d'empadronar a la residència, però ni jo ni la meva mare ho veiem del tot clar perquè ella ha tingut sempre el metge de tota la vida del seu barri. És indispensable que faci el canvi d'empadronament? Bé, Martina, molt bona tarda. Primer de tot, a veure, comencem, comentem. Entenc, jo també suposo, Marc, que també ho entendràs tu, la gent que ha tingut sempre el metge tota la vida, del barri de capçalera, costa fer el canvi.
Molt.
Cal deixar clar, quan vas a viure a una residència i canvies de barri, per tant, pot ser que també et canvi el metge, no és obligatori fer el canvi de és a dir, empadronar-te una residència no és obligatori. Vale? Però sí que és cert que s'empadrona, l'ajudaria a tenir un metge que li pertoca per zona, vale? I també facilita en quant a la logística i la forma de treballar de la gent que treballa a la residència i també de la gent que treballa fora, perquè, per exemple, el metge de capçalera que li toqui de fora, clar, és a dir, tot és bastant liat. Per tant, jo li recomano que si, clar, en teoria tu pensa, si tu, per exemple, ara perquè he tingut sort i és molt parients a Barcelona, clar. Si tu, per exemple, anessis a una residència d'una altra població,
sí, home,
suposo que et canviaries de metge.
Llavors,
vull dir,
sí.
T'empadronaries,
clar. Però si és la mateixa, a Barcelona mateix, i quasi el mateix barri, sempre pots conservar el metge.
No, el metge no. És dir, és complicat.
És complicat.
Jo sempre recomano que, a més, clar, pensa que estigui al mateix barri, en aquest cas no canviaria, però en un altre barri, una residència és casa teva. Per tant, representa que tu quan canvies de casa t'empadronaries a la teva nova casa. Per tant, sí. Si t'ha de canviar, jo recomano que ho facis. Què n'opines tu, Carme?
Sí, és recomanable. Penseu que, per exemple, en el meu cas són 50 persones. És més fàcil logísticament, però el tema de la recepta electrònica, que el mateix metge t'envia. Tu sol·licites pues, la doctora de la residència, derivacions, visites especialistes,
clar.
Ho ha de portar, ha d'estar centralitzat, perquè si no se desborda. Clar. Si has d'anar ara a buscar un metge per fulanico, un metge per la senyora Pepita, un altre per la senyora Carmen, seria un caos.
Clar.
Doncs bé, continuem amb un tema, que és el tema de debat que farem, que avui començarem, que podríem titular-lo així, com si la gent més gran, entenem a la gent gran com aquella gent més gran de 65 anys, hauria de conduir? Aquesta és la pregunta. Primer de tot, ja comencem amb allò que diem sempre, 65 anys, ets gran, no ets gran, a dia d'avui, com dèiem, no ho ets. Vale? Però tu què n'opines, Marc, per exemple?
Jo penso que una persona hauria de conduir quan estigui bé. Hi ha persones amb 20 anys que no haurien de conduir, perquè vas cap a les Guanyoles, per l'autopista, les Guanyoles de la Secuita, no del Penedès, i veus que passen cotxes, tu vas a 120 i passen a 200, i veus gent jove. I aquesta gent jo crec que no haurien de conduir. I en canvi hi ha persones amb 90 anys que són prudents i saben que els reflexes no són els mateixos, perquè no ho són, però no corren.
A dia d'avui a Espanya, diuen les estadístiques de l'INE, que a Espanya l'any 2018 hi ha més de 400.000 conductors de més de 74 anys i si ho ampliem a uns anys menys, a 70 anys, n'hi ha 590.000.
Clar.
En total, si el sumem, és a dir, més. Vol dir que en total hi ha uns 1 milió de conductors més o menys que tenen més de 70 anys i tenen permís en vigor. Clar, vulguis o no, si comencem a mirar a Espanya... entre 18 anys i 65, sí. Segons diuen la normativa, et treus el carnet de renovar cada 10 anys.
Sí.
Però a partir dels 65 es fa cada 5 anys.
Sí.
Clar, ara bé, com diem sempre, és molt important, no és el mateix renovar el carnet dels 30 als 40 que dels 75 als 80. O els 80 als 75.
No.
Clar,
El
deteriorament no és el mateix,
no
ni molt menys,
mateix,
quan...
No, ni els reflexes, ni clar. Clar. Jo ho trobo bé, els controls, però si els passen, pues no perquè tingui 80 anys, pues no, vostè ja no pot conduir, perquè hi ha alguna data de la sinistralitat, de qui té més sinistres...
Ara anirem a això, ara donarem més dades. Tu, Carme...
Mira, nosaltres tenim un cas, allà a la Corbera, que el senyor... Bueno, Pepito, per tu... Mira, condueix fins als 90 anys i l'han estat renovant cada any el carnet, però ell és conscient de les seves limitacions, dels seus reflexes, i ara ha pres la decisió de no agafar el cotxe. Al setembre li caduca, però ja a mi m'ha comentat que no anirà a renovar-lo. Però fins ara... Penseu també que era una cosa que li donava moltíssima autonomia. Ell agafava el cotxe cada matí i anava havia sigut la seva casa i donava una volta, arreglava una mica l'hort, el jardí, i això li donava moltíssima vida.
Clar.
Però ell va restringir una mica, sortia fora de Corbera, després ja no sortia de Corbera, anava només a posar gasolina... que està al costat del poble i ara ja ha decidit que ja no.
Però això està molt bé perquè ho ha decidit ell.
Sí, sí, perquè...
Digues,
no, para. Disculpa, depèn de la persona. Si la persona cognitivament està bé,
clar.
És conscient i...
Clar, ha de ser conscient.
Claro.
Exacte.
Clar, la pregunta és, però què passa a Europa? És a dir, hem explicat que aquí a Espanya fins als 65 cada 10 anys, llavors cada 5, 5. Fins que al final t'ho fan cada any. La pregunta és, què passa per a Europa? Per exemple, a Dinamarca diuen que el pla es va tallant, el pla de renovar el carnet, fins que es torna anual a partir dels 80 anys. Al Regne Unit, a partir dels 70 anys, es fa cada 36 mesos i a Portugal cada 2. En els extrems més destacats trobem que, per exemple, a Finlàndia t'has de sometre una prova cada 5 anys a partir dels 45 i a partir dels 70 anys la renovació del carnet de conduir depèn del metge de capçalera. Per altra banda, Bèlgica, França o Alemanya no cal renovació o no està aquesta delimitada per l'edat.
Clar, perquè ja la gent és cívica i saben quan poden deixar de conduir. Com aquest senyor, com el Pepito, que ell mateix... I aquest senyor deixarà de conduir feliç. Mentre que una persona li treuen el carnet i és una persona que li agrada conduir, entrarà pot fàcilment en una depressió.
La pregunta és, que abans ens ho preguntaves tu, Marc, qui té més accidents, la gent gran o la gent jove?
Sí.
Segons diuen les estadístiques, les persones, la gent gran, de més de 65 anys, de moment ho deixem així la definició de més de 65 anys, gent gran,
sí,
vale, tenen menys accidents que la gent jove.
Menys, clar.
Però aquests són més greus.
Bueno.
Per què? Perquè això té a veure amb diversos factors. Un d'ells pot ser, o que vulguis o no, la musculatura i els ossos estan més deteriorats.
Sí.
Per tant, quan hi ha un impacte, per molt airbag que hi hagi, no és el mateix. I un altre factor, a més també, que és cert, ells també t'han demostrat, que la gent gran moltes vegades els costa comprar-se un cotxe nou. Tenen cotxes de fa 10, 12, 15, 16 anys. Per tant, un cotxe que va sortir ahir al mercat és molt més segur que un cotxe de fa 10, 12, 15 anys.
Totalment.
Clar, i a més, hi ha una cosa que també s'ha de tenir en compte, que també demostren els psicòlegs de diferents entitats, i és que a mesura que anem fent grans, vale? És a dir, una persona, diguem, de 40 i pocs o 30 i pocs pot estar estressat, pensant en altres coses mentre condueix, pot conduir malament, però al mateix temps els seus reflexes són uns. En canvi, no vinc a parlar ara també dels reflexes de la gent gran, que tots sabem que són menys que la gent jove, això ja ho sabem tots.
Tothom.
Però també hi ha un problema que es diu la desregulació emocional. És a dir, com el teu cap, ja no parlo del cos, el teu cap s'enfronta a la conducció, l'estrès. La gent gran, per exemple, a Barcelona, no s'enfronta igual a un embús, una persona, segons diuen els psicòlegs, de 30, 40, que una la tingui 80. L'estrès que provoca és... I la por, aquesta... Una por que potser no és vista com a por, que és... Bueno, vaig bé, però... saps allò que dius? Augmenta amb l'edat.
No estic massa d'acord. Bueno,
això ho diuen les estadístiques. Jo no dic que estigui d'acord.
El que sí que jo faria molts controls és a l'alcohol.
Això és un altre punt.
L'alcohol sí que provoca, justament, no aquesta por, sinó que creure Superman i que portes un cotxe que no tindràs mai, que tu ets el millor conductor, i això fa que hi hagin molts accidents.
El que ens deia la Carme, i és cert, és que la gent gran, sobretot la que és més conscient, una cosa que fan és, a mesura que fan anys, es van autolimitant la conducció.
Sí.
És a dir, comencen, per exemple, que anaven conduint per anar a qualsevol lloc, com fem tots.
Això està bé.
Vale? Després es van limitant, i llavors diuen, vale, vaig a qualsevol lloc, però només de nit. Vale? És molt important. Després diuen, vale, no vaig a qualsevol lloc, però intento limitar els trajectes. I llavors, al final, va reduint, vale, doncs ara em quedo per aquí i només faig el trajecte de fora
això està bé.
Quan vaig a la casa de vacances. Vale, que també em conec, que porto 20 anys...
I miren el temps. Si plou, no agafen el
temps. Exacte. Això és prevenció. Això és pura prevenció.
És pura prevenció. El que també és que hem de tenir una cosa molt clara, també diuen alguns psicòlegs, entre ells un dels psicòlegs del RAFE, que és un club de conductors, i és que sí que és cert que diuen que és més o menys similar. Clar, en aquest treball que vam fer sobre els conductors de gent gran, es pregunten, com deia, clar, un conductor de mitjana edat estressat per la feina, la conciliació familiar i les tareas del dia a dia, és evident que les seves preocupacions són més grans que les de gent gran, però, com diu ell, això és menys perillós que una persona gran perquè les seves capacitats físiques poden suplir la resta de problemes. Clar, això parlo d'algú de 30 i pocs. Però ara bé, el que sí que es demostra, més dubtes de si és més fiable o no, és un conductor novell o gent gran. Tu què diries, Marc? És a dir, què és més fiable?
Mil vegades un conductor novell.
Que una persona gran, conduint?
Sí, tant. Una persona gran, amb les seves condicions, amb el carnet que no... Que el psicòleg li ha passat el carnet i el té en regla, eh? Per suposat que sí.
És a dir, que és més perillós el novell.
Ah, més perillós.
Exacte. Perquè es demostra que algú, per exemple, que s'acaba de trobar el carnet amb 18 anys, pot provocar més problemes degut a la seva inexperiència. I també, clar, està en una etapa, en aquest cas, diem 18 anys, postadolescent.
Clar.
I també té tendència a buscar noves experiències, cosa que fa que també pugui arribar a córrer més. Per resumir el tema, crec que, com diuen aquests del RACE, els psicòlegs, és a dir, l'edat no hauria de ser un impediment, com estàvem dient.
No.
El que sí que el conductor mateix ha de ser el primer en entendre les seves capacitats, quines són i si poden o no impedir-la a fer una conducció segura.
Les seves limitacions. Has de tindre en compte les seves limitacions i ser prudent.
Hi ha una cosa que el RACE no diu, que segurament el RAC sí que ho diu, sí. L'Automòbil Club de Catalunya, i és la manera de que un pot obtenir la renovació. Vas en un lloc i segurament... Jo parlo perquè fa dues setmanes, ja t'ho he dit abans d'entrar a l'estudi, vaig anar a renovar el carnet de conduir. Mm. I un company meu hi va anar dos dies abans, i vam estar parlant. Hi ha llocs que si veuen que portes els diners a la mà i et miraran.
Els diners, dius?
Els diners, has de pagar, clar.
Clar, clar.
Són 50 euros. Són 50 euros cada vegada que renoves. I tot perfecte. Hi ha altres llocs que faràs, et preguntaran... Preguntes senzilles per preguntar per si tens Alzheimer. Això no hi ha ningú que ho faci igual, ni ningú que cobri igual. Aquest amic meu va pagar 40 euros a mateixa edat que tenim, i em vaig pagar 50. A mi em van fer un fotimer de preguntes i a ell no li van fer cap. No hi ha res igual i passes... Pues, hi ha gent que si tenen pres pues, ni fan cap prova.
Jo me'n recordo que jo fa que tinc el carnet, no fa ara 10 anys, però més o menys en farà d'aquí poc. Jo recordo que quan vaig fer el meu primer carnet, no oblidaré mai, arribava tard a la revisió. Estan a punt de tancar el consultori mèdic en el qual et fan la revisió. Sí. I davant meu, i llavors vaig estar jo i després, quan vaig sortir, vaig quedar un moment a sala d'espera, un moment. I vaig veure com un senyor gran que tocava renovació, ¿vale? Perquè va dir part de bé, vengo por la renovación, no ho oblidaré en la vida. Va entrar i va sortir en 3 o 4 minuts.
Veus? Dius, poca cosa li van mirar.
Clar, clar, ojalà no sigui mai així, però és un aspecte que dius, és perillós.
Clar, perquè... aquí està un dels perills també.
En canvi, com dius tu, et preguntaven quin dia era avui el president...
Quin dia era avui el president d'Espanya, el que hi havia abans... I bueno, aquest el vaig recordar perquè s'han portat molts milions i aquest el tenia al cap.
I Carme, al vostre poble, a Corbera, es veuen molts conductors grans, de gent
gran? Sí, perquè tenim moltes urbanitzacions al poble de Corbera. Clar. I molta gent agafa el cotxe. Pensa que és un nucli urbà que és molt estès el que és territori.
Clar, jo veig conductors grans, no sé si us agafa molt a prop, a la carretera que porta per la Palma de Cervelló i Vallirana, aquella nacional, que també hi ha molt de tràfic sempre, i també veig que hi ha molta gent gran. Per tant, entenc que alguna d'aquesta gent gran ha de venir també de la zona.
Sí, viure en una urbanització és el que té. Tens molta natura, tranquil·litat...
Però depèn del cotxe.
Sí. De Pompineda, de la Palma de Cervelló, ¿verdad, cariño?
Sí.
Un tour geogràfic, ¿eh, Carmen?
En ese sitio...
Allí hacen unas cerezas así de grandes.
Ya lo sé.
Las sireras de Cervelló.
Sí, ya lo creo, ya.
El que sí, aprofitem, Carme, que abans no ens ho has dit, per un altre cop recordar el telèfon de la residència.
Sí, mira, és el 93-650-2589.
I si algú, en tot cas, vol buscar-vos per Google Maps o per buscador, si posa residència Sol i Natura, us troba o hi ha algun carrer?
No, residència Sol i Natura i sortint de seguida.
És maco aquest nom, eh? Sol i Natura.
Molt.
Bueno, correspon... Bueno, és la ubicació de la residència. Estàs al final del poble de Corbera de Dalt i tens la muntanya i moltes vistes. És un edifici de 10 anys.
I pels fills de la gent que teniu a la residència, que entenc que potser són un pèl més tecnològics, si volen entrar a la pàgina web, en teniu alguna?
Sí, la pàgina, el que t'he explicat, Residència Sol i Natura, tenim Facebook també...
I aneu també publicant el que
feu. Totes les activitats. L'educadora social porta el Facebook i està obert a lo que són les famílies i els treballadors. I cada família, pues, cada dia, pot consultar les activitats que fem.
Mira, per estupendo.
Ara farem una xocolatada la setmana que ve, el dilluns per la tarda.
Ah, mira.
Han fet de roses de Sant Jordi, bueno, unes preciositats de roses, i tot la recoleta, no?
Sí.
Serà una xocolatada el dilluns Festa Major.
Doncs estupendo, ojalà us vagi molt bé i vinguin molt familiars també. Doncs Carmen Ocón, directora de la Residència Sol i Natura de Corbera Llobregat, i Carmen Fernández, la residente, moltes gràcies.
Gràcies.
Per haver vingut.
Estic molt contenta de venir aquí a l'emissora amb vosaltres.
Moltes gràcies.
I passàmelo molt bé.
Muy bien, gracias. Y records al Pepito, que ha hecho bien en
ya dejar... Si él ha querido dejar de conducir... Pepito es mi gran amigo, pues, hombre, Pepito.
Molt bé, doncs, fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.
La Farga i Arranz. Més de 15 anys d'experiència en so d'alta fidelitat, home cinema i domòtica. Una botiga amb sales de demostració amb les últimes novetats del mercat. Altaveus, amplificadors, projectors... A més, servei d'instal·lació a casa teva o al teu negoci. Entra a lafargaierranz.com i fes la teva compra online o vine a veure'ns al carrer Gelabert 16, al barri de les Corts de Barcelona. També t'assessorem al telèfon 93 419 2997. La Farga i Arranz, el paradís del hi-fi.